Ràdio Estel. Són les 11 de la nit. Ràdio Estel.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
A nadie le gustan los conflictos, pero forman parte de la naturaleza del ser humano.
Lo que sí sabemos es que los conflictos hereditarios se producen en el reparto de la herencia, y estos sí podemos evitarlos.
Todo dependerá de cómo redactes tu testamento. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096. Fish, un nou concepte de restaurant. Al centre comercial Línia Diagonal de Barcelona. 93 444 1139. 93 444 1139. Restaurant Fish, únic a Barcelona. Oferta de 5 a 8 de la tarda. 8 ostres marca Louis per 12 euros. Oferta vàlida fins a finalitzar existències i per consumir en el mateix restaurant. Tot tipus de marisc i peix elaborat al moment de manera sana. Restaurant Fish, al centre comercial Línia Diagonal, a Barcelona. Ràdio Estel a les xarxes socials. Ràdio Estel sempre amb tu. Troba'ns al Facebook i al Twitter. T'hi estem esperant.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Dins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. La carta de navegació.
L'escriptora alemanya Andrea Kohler reflexiona en el seu llibre El temps regalat sobre l'esperar, un dels aspectes més naturals de l'existència humana i que tant costa encaixar en el nostre estil de vida actual, massa carregat de presses i que genera estrès. La vida s'ha accelerat tant que es perd amb facilitat la paciència quan quedem atrapats en un embús de trànsit. Es camina de manera compulsiva amunt i avall a l'andana quan el tren no arriba, o devorem amb avidesa les revistes a la sala d'espera quan es va a la consulta d'algun professional. El més freqüent, ara, és utilitzar el telèfon, l'iPhone, i omplir el temps d'espera navegant per internet. Però no podem oblidar que des del moment del naixement la nostra vida és una espera contínua fins que arriba la mort, un pelegrinatge cap al més enllà. Mentrestant, la nostra vida està formada per petites i grans esperes. El fet d'esperar és una dimensió que travessa tota la nostra existència familiar i social, que està present en totes les situacions, des de les més trivials fins a les més transcendents. Com poder expressar el que senten els pares quan esperen el naixement d'un fill? Pensem també en l'espera d'un ésser estimat, familiar o amic. Pensem en l'espera del resultat d'una prova mèdica en el cas d'una malaltia greu, o d'una entrevista de treball o d'examen decisiu. També en les nostres relacions personals hi ha esperes importants, especialment pel que fa a les persones que estimem. I és que, mentre hi ha esperança, hi ha vida. El pagès espera el creixement de la collita, el pare o l'educador, la maduració dels fills, dels alumnes, el mediador espera que es resolgui el conflicte. Avui l'Església inicia un nou any litúrgic amb el primer diumenge d'Advent. Comença una nova etapa en el nostre pelegrinatge de fe, que commemora un any més el misteri de Crist i es prepara per al seu acompliment final. De fet, els cristians van començar a celebrar litúrgicament la vinguda del Senyor al segle IV de la nostra era. Primerament va sorgir la festa del Nadal per celebrar la vinguda del Senyor, proclamant la fe de l'Església en la seva encarnació i naixement. Un cop establerta la celebració del naixement del Senyor, sembla normal que anés sorgint un temps per la seva preparació. L'origen d'aquest costum es troba en la litúrgia de les esglésies d'Hispània i de les Gàlies, i posteriorment es va estendre a Roma. D'aquesta manera es va anar configurant el temps litúrgic que avui anomenem Advent. El temps d'Advent que precisament avui comencem és un moment propici per revisar les nostres esperances i desitjos, les aspiracions més profundes del nostre cor. Ens podem preguntar, en aquest moment de la meva vida, quines són les meves expectatives? La mateixa pregunta ens hem de fer a nivell de família, de comunitat, de societat. Què esperem? Què volem? El poble d'Israel es vivia intensament l'espera del Messies, que alliberaria el poble de tot esclavatge i instauraria el regne de Déu. Però no es podien imaginar que el Messies pogués néixer d'una jove humil com era Maria, a Betlem, a la perifèria de l'imperi romà. Tampoc ella podia pensar-ho. Un oracle del profeta Miquees, que fa referència al naixement de l'Emmanuel, diu així: tu, Betlem d'Efratà, petita per figurar entre les famílies de Judà, de tu en sortirà el qui ha de regir Israel. Els seus orígens són llunyans, des dels temps eterns. Els tindrà abandonats fins que la mare haurà tingut un fill. En aquestes paraules s'anuncia un naixement ple d'esperança messiànica, en el qual es remarca el paper de la mare, recordada i exaltada explícitament per tan admirable esdeveniment. En Maria s'acompleixen les promeses dels profetes. Aprenem, doncs, d'ella a viure l'Advent amb el sentiment d'una espera profunda que només la vinguda de Déu pot omplir i saciar.
Com remem els nostres testimonis?
Molt bona nit. Estem aquí, en aquest programa especial de la diòcesi de Terrassa. Estem prenent el cafetó del vespre i estem a la nostra conversa. I qui tenim avui a la nostra conversa? Una senyora. I aquesta senyora és una senyora supervital. Ella viu apassionadament tot el que significa l'ànima rociera, el cant rociero, la fraternitat rociera, la família rociera. Ho sent amb molta força. Però molta gent podria pensar: ui, els rocieros són folclòrics. Paraula que trobo que els defineix poquíssim. Qui diu això no coneix qui són els rocieros. Perquè ella, que les coses no les ha tingut fàcil i que ha tingut que, des de baix, anar guanyant el pa de cada dia, sempre ha tingut una sensibilitat social. Sempre, sempre, sempre. Avui a Càritas, però en altres hores amb altres ONGs. Sempre ha tingut aquesta sensibilitat social. I també jo diria que aquesta sensibilitat social passa per una sensibilitat quotidiana, en la vida, en les relacions, en l'harmonia necessària. Sempre busca posar la seva intel·ligència emocional perquè les coses vagin el millor possible. Bona nit, senyora Armínia.
Bona nit.
Bona nit, bona nit, bona nit. I d'on ve aquesta vocació, que tienes esta inquietud social? Yo siempre te he conocido con esa inquietud social.
Yo creo que la he recibido de mi madre en primer lugar, sobre todo de mi madre, porque ya en el pueblo que viví, nosotros somos de un pueblo de Almería, todos los personas que pasaban por aquel pueblo, que era bastante alejado de la ciudad, todos los que pasaban de arrieros o personas vendiendo cosas, siempre pernoctaban en casa. Y eso nos hizo comprender a mí, a mis hermanos todos, que hay que darse a los demás o compartir con los demás algo que tenemos. Y claro, el tiempo libre que uno tiene, parte de ese tiempo hay que dedicarlo a las personas que necesitan ayuda, de la manera que sea. Da lo mismo por escucharlos, que por atenderlos, que por acompañarlos.
Entonces nos gustaría poder conocer un poco, cuando por la mañana venís, lo tenéis todos preparado y abrís las puertas. ¿Quién viene a Cáritas?
A Cáritas vienen personas, voluntarios y voluntarias, que en el mismo lugar que yo, parte de su tiempo lo quieren dedicar a las personas que necesitan ayuda. Y lo mismo vienen unas mujeres que trabajan, que llevan sus hijos, su casa, y luego parte de ese tiempo pues vienen a ayudarnos. No simplemente cuando atendemos a las personas, sino a preparar las cosas que les damos, que las atendemos, que las escuchamos. Y hombres también, nos vienen unos hombres que también dedican parte de su tiempo pues a colaborar con los demás. Y personas que tienen en su casa también grandes problemas, pero parte de su tiempo quieren dedicarlos a otras personas, aparte de a su familia.
¿Y estas personas que vienen a buscar vuestra ayuda, para que tengamos una imagen, cómo son?
Personas de toda índole. Vienen hasta matrimonios jóvenes que pasan por momentos de dificultades y en esos momentos pues necesitan un poco de ayuda. Vienen personas españolas, aquí sobre todo mayoría son españolas, o bueno, un 60% digamos. Y luego pues personas del Marroc o personas de otro sitio. Y son familias que normalmente tienen niños y necesitan puntualmente un poco de ayuda y se les presta. Y muchas personas que también vienen y te cuentan su vida, su historia, que para ellos también es importante explicar a los demás por el momento de dificultades que pasan. Y otras que se les ha ayudado puntualmente durante una época y cuando les ha ido mejor, se les ha aconsejado y se les ha guiado, sobre todo a través de Cáritas. Pues han encontrado trabajo, han encontrado sustento y vienen a decirnos que ya no necesitan ayuda, pero que si los necesitamos, que están a nuestra disposición. Y eso es un pago muy importante.
¿Nos podrías explicar un poco cómo es la otra faceta tuya? ¿Qué ocurre cuando ves a Blanca Paloma? ¿Qué ocurre cuando le cantas a la Virgen?
Pues aparte de este tiempo que le dedicamos a las otras personas y a la ayuda, también tengo una vocación muy importante hacia la Blanca Paloma, como rociera, de hace muchos años. Y lo mismo que podemos ayudarle a las personas, también a través de nuestro canto, de nuestra dedicación, también creemos que beneficiamos a nuestro espíritu y al de las personas que nos escuchan. Tenemos ensayos, salimos a cantar a otras entidades, hacemos el rocío, que también es muy importante para nosotros, para los rocieros y para el pueblo donde pertenecemos, para toda la gente.
Y una pregunta que me gustaría. ¿La gente entiende, la gente comprende cómo es el alma rociera?
El que la conoce, perfectamente. El que no la conoce, le cuesta. Piensa que es jolgorio, que es beber, es disfrutar simplemente. Pero los rocieros tienen una sensibilidad muy especial hacia la Blanca Paloma, hacia la Virgen del Rocío, pero también hacia las demás cosas de la Iglesia, por supuesto, pertenecemos a la Iglesia. Y en el momento que la persona conoce a los rocieros, les llega muy adentro. Es una cosa muy especial y muy bonita.
Herminia, gracias. ¿Te ha gustado el café?
Delicioso. De estos habrá que tomar algunos.
Y estos no ponen nervioso, ¿eh?
Estos son
fabulosos.
Estos son exquisitos.
Perfecto. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother and child.
Bueno, ahora estamos con José y resulta de que el reloj está marcando que se acerca el día en que habrá una gran dificultad, no tener casa. Tú tienes una mujer, los dos estáis muy unidos, tienes unos chavales que son, bueno, un don del cielo y una vitalidad. ¿Qué siente un padre cuando tiene el deseo de trabajar y es difícil? Yo sé que has buscado chatarra la tira de veces y que cada día que sale alguna cosa ahí están tus manos para poder hacer, deshacer. ¿Qué siente uno cuando no puede asegurar que mañana tus hijos tengan casa?
A ver, es una pregunta complicada, ¿no? Porque, claro, el labor de un padre es siempre mirar por sus hijos y mirar por su casa y que esté todo en orden y eficaz. Pero claro, cuando tú sales tantas veces a buscar un trabajo, a buscar un subsidio para poder vivir para el día a día lo más natural del mundo, y te rechazan tantas veces y te dicen que no tantas veces, llega un momento que dices tú, no puedo más, y caes en un hoyo que dices tú, ¿cómo salgo de aquí?
Y en esta enorme dificultad, porque cuando se te mira, se te ve preocupado, pero al mismo tiempo eres un hombre afable, eres un hombre con buen corazón, eres un hombre... Y yo creo que tienes una suerte porque tu mujer es una muy buena compañera.
A ver, claro, Tony, esto lo que tiene es decir, tengo mi lado malo laboralmente, pero por otro lado tengo mi lado bueno, que es mi familia y es mi hogar, mi mujer y mis dos pequeños, que son mi mayor ilusión. Y entonces ahí está, que estoy entre mitad y mitad, ¿me entiendes? Por un lado estoy devastado y por otro lado pues son los que me dan fuerza para poder seguir adelante.
¿Y tus chiquillos se vuelven contentos cuando ven algún signo navideño, cuando ven algún regalo, cuando ven algún acto?
Lo agradecen mucho, porque saben que hay dificultad, no intentamos decirle la dificultad para que ellos no vean nada, ni sufran, ni digan nada. Y cuando ven algo, como ven que entra poca cosa en casa, pues se ponen muy contentos y lo agradecen mucho.
Después, vosotros tenéis una manera muy vital de celebrar la Nochebuena.
Sí, Navidad y todo esto.
¿Y cómo se celebra?
Bueno, pues el celebrar una Navidad para nosotros es reunir a la familia, que es lo que más nos gusta, y está reunido toda la familia, que somos muchos, y estar todos juntos y comer y poner un poquito cada uno, aportar cada uno su granito de arena, y ese día por lo menos pues se hace una gran comida, se hace una fiesta y nos olvidamos un poco de nuestros problemas.
Perfecto. De verdad, verás cómo las cosas están mal, pero siempre hay una nueva oportunidad para que todo sea distinto.
Muy bien.
Que tengas mucha suerte y mucha feliz Navidad.
Muy bien, muchas gracias.
Prendrem el cafetó amb la Mercè i amb la Mercè volem parlar, hem parlat de Càritas, hem escoltat el testimoni d'un pare que no sap si tindrà doncs la casa per aquest any que vindrà, i ara parlem amb una àvia que sap el que és veure que els nets, en concret dos, i molt en concret un, doncs la salut no és bona. I que a més va creixent i llavors doncs, tot és una mica més difícil. I que els anys també passen i un va perdent la força. D'on treus aquesta força? Perquè sempre et veiem alegre, sempre et veiem contenta. D'on treus aquesta força per portar aquesta creu de la salut dels teus nets, però a la vegada estar riallera, estar vital, no fer un drama de tot això?
És que jo, per fer un drama, Toni, s'ha d'agafar les coses com venen. M'ha tocat això, s'ha d'agafar les coses com venen. Ahir hagués marxat de casa. Hi ha moments que haguessis marxat de casa perquè tinc un nano petit que és diabètic, que viu, bueno, i el seu germà té el síndrome de Charcot. Estem esperant que el puguem col·locar en algun lloc perquè és, si us imagineu, un trapecista, que és un trapecista, sap fer per tot arreu. L'altre dia va anar la setmana a l'hospital a posar-li 5 grapes perquè s'havia fet un trau. Però com que Catalunya i Espanya, es pot dir, no hi ha, es gasten quartos per altres coses, no es gasten quartos per poder posar uns nens que necessiten un lloc, unes atencions les 24 hores, perquè és com la meva filla treballa. La parella està separada i ara no treballa, perquè si no, de què viuran? Pues això, hi ha tants puestos buits a Espanya, i, bueno, a Catalunya sobretot, tants puestos, i a Terrassa, posem Terrassa, que es podien arreglar per nanos així, no sols pel meu net, per nanos que necessiten uns cuidados, pues que l'Estat, no sé. La meva filla amb un senyor de Barcelona, que és de l'associació de PotserCat, que és sordos secs, el Ricard López, va anar al Senat a Madrid per aconseguir si n'ha anat a la casa del costat. No fan cas. I això la gent s'ho diuen de bellugar una mica per aquests casos. I vols dir que el Joel, que té, farà 14 anys, que és autista, té un 60% de discapacitat, que viu amb mi, però el dia que li agafa la neura, pega tothom, tira aigua per damunt, si te'l vas a sobre la taula el dia de sa mare, que l'altre dia va passar, i ens hem d'aguantar. Ens ha vingut això? No m'haig de fer qualsevol tonteria, m'haig d'aguantar i què hem de fer, Toni?
I quin paper hi juga l'oració, quin paper hi juga Nostre Senyor, quin paper hi juga la fe?
Mira, penso que Nostre Senyor ens té una mica abandonats a la seva mà, no crec això, però no ho sé, Toni, no ho sé, perquè de vegades, si soc creient, ja ho saps tu, que soc creient, però de vegades penso aquell d'allà perquè no ens dona una mica de mà, no ens ajuda una mica, perquè, a més, les malalties minoritàries estan poc protegides, molt poc, perquè, esclar, es veu que fan coses, però se mouen les associacions. Però l'Estat, res, de res, de res.
Molt bé, hem sentit que l'àvia, d'una manera forta, doncs està també demanant molta més atenció per part de l'administració d'aquests problemes. Bona nit, Mercè, i gràcies per la teva estona.
Bona nit.
Mar de Galilea.
El ressò de la setmana.
Ja heu vist que el cafè d'avui ha sigut variadíssim. Avui som tres les veus que hem sentit. Però justament voldria fer esment d'una cosa que ha passat aquesta setmana i que a mi m'ha obert moltíssim l'esperança. Imagineu-vos un nano, no gaire gran. I aquest nano que, per la seva invalidesa, cada dia està com més torçadet, pobret. i que caldrà fer-li una operació. Una operació que també farà patir per veure si la pot aguantar bé. I aquest nen hi veu relativament poc. Però resulta que aquest nen té una avidesa especial. I resulta que la mare, quan s'emporta les seves dues filles i el nano, acostuma a fer una oració en el cotxe. I cada criatura, doncs, diu una coseta. I aquesta coseta li diu en el Senyor. I aquest nen, doncs, resulta que parla i demana en el bon Jesús que allò que porta en el cap aquelles espines no li facin mal. És sorprenent. La pregària del nen que sent el dolor de l'esquena, del nen que no hi veu, és pregar perquè a Jesús no li facin mal les espines que té en el cap. És sorprenent. Resulta que van a Sant Joan de Déu i aleshores hi ha una criatureta i aquesta criatura té un problema global, però a la vegada doncs hi ha unes ampolles que són una mica estridents a la vista i llavors es veu a la pobra nena molt llegada. I normalment la gent doncs no sap com posar-s'hi i quan la veu queda una mica afectada i la gent ni la vol marginar ni no marginar, però no s'atreveix a estar massa amb ella. Però resulta que aquest nano que ha demanat perquè les punxetes de la corona no li facin mal, doncs resulta que mira per on. Es posa al costat d'aquesta nena i es posen a parlar i es posen a com a jugar. I quan el criden, perquè té que anar a la visita, l'abraça i li fa un petó. I són aquestes coses que dius, mira, els grans i la gent que estaven allà no sabia com posar-s'hi, però aquest petitó, renoi, quin cor tan savi, ha sapigut estar a prop, ha sapigut fer companyia, ha sapigut abraçar aquesta nena i llavors és l'emoció de la mare. Sí, tinc un nen discapacitat, però que és molt, 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 molt capacitat per aquelles coses que molts de nosaltres no estem capacitats. La mare m'ho explicava i jo quedava veritablement commogut. Primer perquè veia la mare molt feliç de tenir aquest nano. I primer perquè veia que una vegada més el Senyor fa coses grans. Voldria aclarir una cosa. La Mercè ha parlat, com sempre parla, amb una claretat fortíssima. És tan natural en tot que té aquesta fortalesa d'abraçar la realitat. I abraça la realitat de manera forta. Què ha dit? Pues el que diem moltes vegades. Senyor, on ets? Que estem patint. El mateix Jesús ho va deixar per tots nosaltres a la creu. Déu meu, per què m'heu abandonat? Però recordeu allò del Sant Evangeli. El sí que val és el sí que vol dir sí. Molta gent diu sí i acaba sent un no. I alguns han començat per un no i acaben siguent un sí. Bons amics, bones amigues, que tingueu una bona nit i que aquest vespre sigui una oportunitat bonica, una oportunitat bona per meditar i gaudir d'aquest programa. Gràcies.
Adéu-siau, que tornarem a remar.